Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 8 de gener de 2013. Girona i Figueres quedaran a partir d'avui connectades a l'alta velocitat amb Barcelona, Tarragona, Lleida i Madrid. El president Artur Mas i el cap de l'executiu espanyol Mariano Rajoy compartiran el viatge inaugural des de la capital catalana. L'AVE arriba a les comarques gironines amb un retard de gairebé 10 anys en relació amb el termini previst i amb molta feina encara per fer a la ciutat de Girona. Estem pendents d'aquesta inauguració quan a la resta d'Espanya ja s'han obert molts canals de comunicació a través de l'alta velocitat, per exemple, a Castella-La Manxa, amb un projecte ja molt avançat entre Madrid i Galícia i amb aquell vell objectiu que apuntava José María Aznar de comunicar totes les capitals de l'Estat, capitals de província, amb Madrid, sempre en menys de 4 hores. L'objectiu, però, no lliga amb el gran repte comú de tots, que és connectar la península amb la resta d'Europa a través d'aquesta infraestructura tan important. Els catalans tenim tot el dret a queixar-nos d'aquesta discriminació i hem d'exigir-ho també als nostres governants perquè lluitin per això, més enllà de les idees que cadascú pugui tenir sobre la independència o sobre la pertinença a Espanya. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el president Artur Mas i el cap de l'executiu espanyol Mariano Rajoy inauguraran avui la línia d'alta velocitat ferroviària entre Barcelona, Girona i Figueres. L'AVE arriba a les comarques gironines amb un retard de gairebé 10 anys.
Queda pendent construir 1 miler d'aparcaments que no estaran a punt fins al maig i també una estació d'autobusos que encara no té data. També el soterrament de la via convencional i de la desaparició del viaducte que no estarà fins almenys al 2024 i que deixa la ciutat de Girona trinxada i la població decebuda. L'any 2001, el que era ministre de Foment, Francisco Álvarez Cascos, va anunciar el pas subterrani del tren d'alta velocitat a Girona i també l'eliminació del viaducte del tren convencional. Era una oportunitat històrica per a la ciutat que d'aquesta manera tindria connexió amb Europa i amb Madrid, però sobretot perquè es preveia la desaparició del viaducte elevat del tren que creua la ciutat de punta a punta.
Aquesta inauguració de la línia del tren d'alta velocitat propiciarà una trobada entre el president Artur Mas i Mariano Rajoy. Serà la primera des de la infructuosa reunió del 20 de setembre passat sobre el pacte fiscal, una trobada que va comportar la convocatòria electoral i va derivar en l'actual situació política.
Convergència i Unió espera que el viatge de Mas i Rajoy amb l'AVE fins a Figueres serveixi per obrir el diàleg entre els dos governs. El dret a decidir, la transició nacional o l'objectiu de dèficit són alguns dels temes que planen sobre aquesta trobada oficiosa. El secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, considera que és una bona oportunitat per reprendre el contacte, tot i que no hi ha agenda predeterminada. Un dels temes clau que el govern català vol plantejar a l'Espanyol i que podria sortir durant els 55 minuts que Mas i Rajoy compartiran del de l'AVE és l'objectiu del dèficit. La Generalitat el considera massa estricte i demana que s'apugi l'objectiu per aquest any del 0,7% a l'1,5%.
L'alta velocitat, després de tots aquests inconvenients, connectarà Barcelona amb Girona en 37 minuts i la capital catalana amb Figueres en 55.
Hi haurà 9 trens per sentit, dels quals 8 aniran fins a Madrid i 2 serviran d'enllaç amb els serveis de TGV que connecten amb París. Per comunicar el centre de Figueres amb l'estació del tren d'alta velocitat de Figueres-Vilafant, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa un servei d'autobusos per facilitar l'accés dels ciutadans en transport públic. S'oferiran 21 expedicions diàries que tenen un horari coordinat amb les sortides i arribades dels trens.
Us expliquem, d'altra banda, en el terreny polític que Convergència i Unió i Esquerra Republicana aposten per promoure una iniciativa conjunta amb els partits catalans per pressionar l'Estat amb l'objectiu que la flexibilitzi l'objectiu de dèficit català i d'aquesta manera poder suavitzar les polítiques d'austeritat.
En la primera reunió que van mantenir ahir les dues formacions per començar a desenvolupar el pacte de governabilitat que van signar al desembre, Convergents i Republicans van acordar demanar que aquest objectiu de dèficit passi del 0,7 a l'1,5% del producte interior brut. Així ho explicava el secretari general de Convergència, Oriol Pujol.
Si això es produís, i repeteixo que sospitem que això es produirà, aquesta vegada demanarem tota l'empara possible i tot l'ajut possible perquè aquest increment de dèficit a la qual es podria donar de més al conjunt del govern de l'Estat repercuteixi molt directament sobre els governs de les comunitats autònomes, a diferència del que ha passat fins ara.
La reunió marcada pel bon clima ha servit també per començar a perfilar els objectius més immediats de cara als propers 4 anys. Tots dos partits intercanviaran també aquesta setmana els primers esborranys de la declaració a favor del dret a decidir que volen aprovar en el primer ple de la legislatura. D'altra banda, la vicesecretària d'Esquerra Republicana i portaveu al Parlament de Catalunya, Anna Simó, també va fer una crida a la ciutadania i a la política de cara al procés d'autodeterminació.
La participació social i política és clau i és important per tal d'eixamplar una majoria suficient que sigui corresponsable de tot aquest procés a les forces polítiques que estan pel dret a l'autodeterminació i als agents socials, econòmics i cívics. És a dir, la participació ciutadana i política és absolutament clau.
Una altra qüestió que s'ha tractat també en aquesta reunió d'ahir va ser la creació del Consell Català per a la Transició Nacional.
Aquest òrgan ha d'estar en funcionament al febrer i assessorarà el govern sobre el procés per celebrar una consulta d'autodeterminació el 2014. Aquest Consell estarà obert a totes les forces polítiques compromeses amb el dret a decidir. I mentrestant, també ahir coneixíem que el Partit dels Socialistes de Catalunya celebrarà el 2 de febrer un Consell Nacional Extraordinari on decidirà una reformulació de la seva línia política després d'haver obtingut en les eleccions catalanes el seu pitjor resultat en unes autonòmiques.
La formació havia manifestat la seva intenció d'abstenir-se sistemàticament al Parlament en les iniciatives sobiranistes, però segons el que va explicar, podria reconsiderar que aquesta postura, segons les propostes de CiU i Esquerra Republicana, presentin en els primers compassos de la legislatura. En qualsevol cas, però, la prioritat del PSC és reformar la Constitució en un sentit federal.
Avui es preveuen noves mobilitzacions de taxistes a l'àrea de Barcelona, tot i que no fa ni una setmana que va entrar en funcionament el sistema de torns d'aquest sector a l'àrea metropolitània i, malgrat el malestar del col·lectiu, ja s'ha fet notar en forma de protesta en les últimes hores.
Ahir va ser gairebé impossible agafar un taxi per sortir de l'aeroport del Prat. Un grup de taxistes es va aturar a la zona d'encotxar passatgers de les terminals 1 i 2 i va impedir que cap vehicle sortís amb clients. Els passatgers que volien agafar un taxi, doncs, van haver d'optar per altres alternatives. La Renfe i l'Aerobús van registrar cues i moltes aglomeracions. A banda de l'aeroport, la protesta també es va repetir a l'estació de Sants. A la parada no s'hi podia trobar cap taxi. Els taxistes, la majoria autònoms, van expressar així el seu descontentament per l'entrada en funcionament d'un sistema de torns que té com a finalitat disminuir la quantitat de vehicles al carrer, però que, segons aquests professionals, els perjudica perquè els retalla hores de feina i, per tant, la recaptació al final del dia.
Un estudi realitzat per investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona obre les portes a l'ús de cèl·lules mare en el tractament de malalties com ara l'infart de miocardi o l'ictus.
Els científics han descobert que aquest tipus de cèl·lules generen vasos sanguinis clau per recuperar el teixit muscular cardíac. En proves realitzades en ratolins han aconseguit reduir la mida de la cicatriu dels infarts. Ara cal fer més proves en ratolins també per esbrinar si la reducció de la cicatriu s'acompanya també d'una millora de la funció cardíaca. Posteriorment es faran proves en porcs, un animal que té un cor i un sistema cardíac semblant al dels humans. Encara no hi ha data a les proves en persones i és que es tracta d'un procés lent, segons ha explicat Santi Roura, que és investigador principal d'aquest estudi publicat a la revista PLOS ONE.
i les pel·lícules Blancaneu, El Bosc, Els nens salvatges i Fènix 11-23 són les favorites per a la cinquena edició dels Premis Gaudí, que l'Acadèmia del Cinema Català lliurarà el 3 de febrer, segons han anunciat els actors Santi Millán i Letícia Dolera en un acte a la Pedrera de Barcelona.
Totes elles, a més, opten a la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana. A banda d'aquest premi, la pel·lícula muda i en blanc i negre Blancaneu, de Pablo Berger, està nominada a 11 categories més de les 22 possibles, entre elles millor director, millor guió, doble nominació a millor protagonista femenina per Maribel Verdú i Àngela Molina i també millor direcció artística.
I el director de la Llibreria Catalònia de Barcelona, Miquel Colomer, ha anunciat aquest dilluns a través de la seva pàgina web el tancament d'aquest establiment situat a la Ronda de Sant Pere de Barcelona després de 88 anys d'activitat a causa de la crisi.
L'argument és que l'actual crisi més accentuada del sector del llibre ha generat una davallada de vendes dels darrers 4 anys que ronda el 40%, que en les nostres circumstàncies, ha dit, i condicions han fet impossible la continuïtat d'aquesta llibreria.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Un home va morir ahir a la tarda a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid després d'haver-hi ingressat molt greu per ferides de bala. L'individu de 40 anys va rebre almenys 5 impactes al barri de la ciutat de Los Ángeles, a la capital de l'estat, concretament al districte de Villaverde.
La víctima va ser atesa per metges del servei d'urgències al mateix lloc dels fets. L'home presentava ferides a la cara, al cap, a l'espatlla i a l'abdomen i perdia molta sang. Llavors el van traslladar a l'Hospital 12 d'Octubre, on va ingressar molt greu i on finalment va morir. Segons ha informat la direcció de la policia, l'home tenia antecedents per tràfic de drogues i extorsió. La policia científica i el grup d'homicidis es van desplaçar a l'escenari del crim per recollir proves que ajudin en la investigació.
Hi ha estat detingut a La Corunya en les últimes hores un presumpte terrorista de resistència galega, carregat amb 3 explosius.
Un presumpte terrorista vinculat al grup Resistència Galega va ser detingut ahir a la nit en una zona boscosa de la localitat corunyesa d'Ames. L'operació ha estat coordinada des de la Comissaria General d'Informació de Madrid i també des de l'Audiència Nacional i encara continua oberta. De moment no han transcendit la identitat del detingut ni tampoc el paper que jugaria amb l'organització terrorista. L'estructura del grup està molt tocada des del setembre passat. L'última detenció de diversos integrants d'aquest col·lectiu es va produir a finals d'octubre amb l'arrest d'un home i una dona al Ferrol. En el cas d'aquests últims detinguts, sembla que es trobaven planejant cometre nous atemptats.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha anomenat l'exsenador republicà i veterà de la guerra del Vietnam, Chuck Hagel, nou secretari de Defensa, en substitució de Leon Panetta. Com a cap de la CIA, Obama ha optat pel seu assessor de seguretat, John Brennan, en substitució de David Petraeus, que va haver de dimitir, recordem-ho, ara fa unes setmanes, per un escàndol de relacions extramatrimonials.
Brennan ha treballat durant 25 anys a la CIA i el seu nom anava a ser proposat l'any 2008, però ell mateix hi va renunciar per les crítiques rebudes en relació amb les tècniques de tortura utilitzades per la CIA durant el mandat de George Bush, que ell sempre, això sí, ha desmentit. El més polèmic, però, és el candidat del cap al Pentàgon, John Brennan, assessor en matèria antiterrorista, que té una visió de la política exterior que no agrada als congressistes més conservadors ni tampoc a Israel. Hegel creu que s'hauria de parlar amb Hamas, és crític també amb el lobby jueu i creu que s'ha de replantejar l'estratègia amb l'Iran.
Al Regne Unit, el primer ministre David Cameron i el número 2 de l'executiu, el liberal Nick Clegg, han renovat el seu compromís a llarg termini al capdavant de la coalició que governa amb conservadors i liberals demòcrates per continuar reformant l'economia nacional i aturar el dèficit.
En una roda de premsa conjunta a la residència oficial del primer ministre, els dos polítics han destacat la unitat del govern, d'un govern que ha optat al llarg de 32 anys, de 32 mesos, volíem dir, en el poder per deixar al marge les seves diferències en nom de l'estabilitat i també l'interès nacional. Cameron i Clegg van formar aliança, recordem, l'any 2010, després que cap partit va obtenir en els comicis generals la majoria absoluta.
I a Itàlia, l'exprimer ministre Silvio Berlusconi va anunciar ahir un acord de coalició entre la seva formació, Poble per la Llibertat, i la federalista Lliga Nord per les eleccions generals.
L'acord que s'ha firmat aquesta matinada a 2:15 i que ja va estar en coalició amb el govern de Berlusconi en el seu últim mandat arriba després de setmanes d'incertesa, i és que el partit federalista s'ha oposat nombroses vegades que Berlusconi sigui presentat com a candidat a primer ministre. Sobre aquesta qüestió, Berlusconi ha dit que el primer ministre es decidirà després de les eleccions, si és que guanyen. En qualsevol cas, però, Berlusconi ha assegurat que ell preferiria ocupar el càrrec de ministre d'Economia.
I Veneçuela continua pendent de l'estat de salut del seu president Hugo Chávez, que es manté estable i assimilant el tractament que se li està donant.
Chávez pateix una insuficiència respiratòria arrel d'una important infecció pulmonar després de la seva operació el passat 11 de desembre a l'Havana arran d'un càncer.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Leo Messi és el nom propi de l'actualitat de les últimes hores perquè el crac argentí del Barça es va convertir ahir al vespre en el primer futbolista de la història que aconsegueix guanyar 4 pilotes d'or.
Doncs sí, Messi ha estat triat millor jugador del 2012 per davant del seu company Andrés Iniesta i també del portuguès Cristiano Ronaldo. Messi ha obtingut un 41,60% dels vots. Ronaldo ha estat el segon en les votacions amb un 23,68% i Iniesta tercer amb gairebé l'11% dels vots. En categoria femenina, l'avançadora de la pilota d'or ha estat Evie Weinbach. Per la seva banda, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque ha estat escollit també millor entrenador del 2012 per davant de Pep Guardiola i de José Mourinho. En categoria femenina, l'avançadora està l'entrenadora sueca Pia Sundhage. I per cert, que a l'11 ideal hi ha 5 jugadors del Barça i també 5 del Madrid i un de l'Atlètic de Madrid.
Quan encara no es coneixia el nom del guanyador de la pilota d'or, ni tampoc el títol del millor tècnic, ja es va produir, la primera notícia a Zúric, i és que Josep Guardiola va anunciar que tornarà a entrenar algun equip la propera temporada. Ho va confirmar ell mateix, tot i que va assegurar que encara no sap quin equip serà.
I d'altra banda, us expliquem que la crisi econòmica no frenarà l'impuls de Madrid, que reformà la seva intenció d'organitzar els Jocs Olímpics de l'any 2020. Ahir dilluns, a Lausanne, ha presentat el dossier d'una candidatura que, segons el responsable, està basada en la unitat, la il·lusió i també l'austeritat. El proper 7 de setembre se sabrà la ciutat organitzadora.
I un apunt de bàsquet de l'NBA. Pau Gasol no ha viatjat amb els Lakers per jugar el partit d'avui a la pista dels Rockets de Houston.
El jugador català és baixa indefinida per una commoció cerebral a causa del cop que va rebre la matinada passada, aquesta matinada, en el partit contra els Denver Nuggets. Tot i que els metges dels Lakers han descartat una fractura, el reglament de l'NBA obliga un jugador que ha tingut una commoció cerebral estar-se un mínim de 2 partits de baixa. Per cert, que els Lakers continuen sense aixecar cap i han perdut aquesta matinada a casa contra els Denver Nuggets per 105-112.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa va rebre ahir el cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu per analitzar els reptes que afronta el món i exposar les prioritats que ha de tenir, segons el Vaticà, les relacions internacionals. Benet XVI va parlar de pau, una missió que va qualificar d'imprescindible i que és alhora do de Déu i tasca de l'home, perquè exigeix, va afegir, la seva resposta lliure i també conscient. Reprenent les idees del seu missatge per la Jornada Mundial de la Pau, el pontífex va comentar que la construcció d'aquesta pau ha de partir del respecte a la vida humana en totes les seves fases. En aquesta línia, el papa va elogiar la recent resolució del Consell d'Europa que sol·licita la prohibició de l'eutanàsia, però va lamentar que en diversos països de tradició cristiana sigui lliure l'avortament. Poc després, en un missatge publicat al Twitter, el papa va assegurar que els cristians defensen el dret a l'objecció de consciència dels individus i les institucions, promovent la llibertat i el respecte de tots. Benet XVI també va parlar de l'actual crisi en el discurs. Va demanar als homes que resisteixin a la temptació de l'interès particular a curt termini i mirin cap al bé comú.
i la Conferència Episcopal Veneçolana celebra des d'ahir fins al proper divendres la 99a Assemblea Plenària Ordinària amb la mirada posada sobre l'eventual inassistència del president Hugo Chávez a la seva presa de possessió com a president aquest mateix dijous. Durant la inauguració de l'Assemblea, els visors participants van explicar que davant del panorama que viu Veneçuela no descarta que, a més de la salut del president Hugo Chávez, també els analitzin la petició de llibertat per als presos polítics com una dimensió important de la reconciliació nacional.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, l'AVE propicia una nova trobada Rajoy-Mas. El periòdico, Convergència, Unió i Esquerra activen el pla per convocar la consulta. El Punt Avui, també sobre la qüestió de l'alta velocitat i la reunió d'avui Mas-Rajoy, titula Per la via ràpida. El diari Ara titula El PSC s'obliga a decidir sobre el seu posicionament, que podria canviar en aquesta qüestió. El País, la banca afronta a la major retallada d'ocupació de la democràcia. El Mundo, les inversions d'Oleguer Pujol, fill de Jordi Pujol, venen totes de paradisos fiscals, diu aquest diari que continua amb aquesta particular investigació. L'ABC, una oficina de representació, dues secretàries i un xofer. Aquest és, segons reflecteix el rotatiu en aquest titular, els privilegis que té l'expresident autonòmic de Castella-La Mancha, José Bono, també expresident del Congrés. I la Razón, Mas demanarà a Rajoy a la Moncloa autorització per al referèndum.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle.
Arriben les rebaixes de moda d'Hipercor millor que mai.
Pijames d'home per 15,99 euros.
I pijames de nen per només 5,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la C-17. En aquesta via, a l'altura de Parets del Vallès, hi ha hagut un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de 3-4 quilòmetres entre Granollers i Parets. Això ha passat en aquesta C-17 baixant cap a la ciutat de Barcelona. Accident que ens complica el trànsit. També van carregades avui les dues rondes de la Ciutat Comtal, sobretot en sentit Besòs. La ronda de dalt, aproximadament entre Diagonal i Sarrià, trànsit molt lent entre Via Júlia i el Nus de la Trinitat. També la ronda litoral en sentit Besòs amb aturades entre Gran Via i el Nus. No deixem la ronda litoral. A l'altura de Poblenou hi ha hagut un accident, en aquest cas en sentit Llobregat. Hi ha aturades que arriben des del Fòrum fins a Poblenou. Ronda litoral, com dèiem, sentit Llobregat. De la resta de vies, destaquem la B23 que baixa molt carregada entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic un dia més. No hi ha cap mena d'incidència ni problema a destacar. Així ens ho fan saber els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
L'estabilitat continua a Catalunya i seguirà uns dies més entre nosaltres. El temps tindrà, de fet, dues cares, les boires denses i persistents de la plana de Lleida i el sol de la resta del país, amb temperatures altes per a un mes de gener. Parlar d'estabilitat al gener vol dir parlar de sol o de boira, segons l'indret. Un dia més, gran part de la depressió central es lleva amb boira, densa i localment persistent, i allà on sigui així, les temperatures es quedaran curtes, inferiors als 5 graus. De bon matí a les valls del Pirineu hi ha forta inversió tèrmica, és a dir, temperatures més baixes a les fondalades de les valls que no pas a la zona d'alta muntanya. Un altre fenomen que apareix, fruit de l'estabilitat, és l'amplitud tèrmica molt gran a les valls del Pirineu i molt petita a punts de ponent. A més, hi haurà també un fenomen que afecta les Terres de l'Ebre, concretament al llarg del curs del riu. L'aire fred de la depressió central aprofitarà la via d'escapada del riu Ebre cap al mar per lliscar per sobre del mateix curs i avançar aigües avall. Aquesta situació provoca que tot el sol que farà la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre, les temperatures màximes quedin més curtetes.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Coincidint amb l'inici d'aquest any 2013, coneixíem la notícia que l'Ajuntament de Madrid assegurava que mantindrà el lloc de treball al dirigent de les joventuts del PP, Ángel Carromero, empresonat per un accident de trànsit a Cuba el juliol passat, sinistre que, recordem-ho, va provocar la mort de dos opositors al règim cubà. Una de les víctimes mortals era el conegut dirigent, membre i fundador del moviment cristià d'alliberament de Cuba, Osvaldo Payá. Aquest oferiment de feina pot facilitar que Carromero obtingui el tercer grau penitenciari i només hagi de dormir a la presó de dilluns a dijous. De la situació de Carromero, de l'impacte que des del juliol passat fins ara ha tingut a Cuba la pèrdua d'Oswaldo Payá i de la situació general a Cuba, molt breument parlem durant els propers minuts amb un germà d'Oswaldo Payá que des d'Espanya s'encarrega de canalitzar aquesta causa democràtica a Cuba. Ell és Carlos Payá, amb qui hem parlat en altres ocasions. Don Carlos Payá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año nuevo, un abrazo, y como no habíamos tenido ocasión de hablar desde la muerte de su hermano, pues desde aquí les trasladamos nuestra pena y nuestro pésame. ¿Cómo están ahora mismo las cosas en Cuba por lo que respecta a la lucha por la democracia pactada que defendía su hermano y el Movimiento Cristiano de Liberación?
Bueno, en Cuba siguen sin cambiar las cosas, sigue la represión, sigue el ocultamiento y sobre todo algo que Osvaldo denunciaba y que murió denunciándolo, lo que él llamaba el cambio fraude, es decir, una especie de sucesión de la familia Castro hacia una junta económico-militar. Y él insistía mucho y tenía mucha razón en denominar esto como cambio fraude. Es decir, en Cuba lo único que aumenta es la represión en estos momentos.
Uh-huh. Recordem que l'accident de trànsit del juliol passat va provocar la mort d'Oswaldo Payá. Algunos sectores de la defensa de la democracia en Cuba han defendido la teoría de que podría haber sido un accidente provocado o un complot. ¿Qué hay de todo esto en la investigación, don Carlos Payá?
Bueno, no se trata de sectores de la disidencia, se trata de que nosotros tuvimos la información antes de conocer el alcance de la tragedia, de que un coche le seguía, le golpeó, le sacó de la carretera. No, es una información que tuvimos y fue la que generó.
Eso se ha demostrado, es evidente.
Eso tiene que demostrarse ahora cuando Ángel pueda hablar, pero existen esos mensajes de texto que se han enviado, donde decía, un coche nos seguía, nos golpeó y nos sacó de la carretera. Lo que pasa es que quienes tienen esos mensajes y quienes tienen esas informaciones son los que tienen que en algún momento pues sacarlo a la luz. Nosotros no nos hemos inventado eso, es decir, estábamos en nuestras casas, se recibe esa información y con esa información se llama a Cuba y es cuando la esposa de Osvaldo se entera de que ha pasado algo. Esta información es la que genera, digamos, en algún momento, de alguna manera, la noticia o el conocimiento de la tragedia de la muerte de Osvaldo y de Carlos y de Harold Cepero.
El testimonio que pueda dar Ángel Carromero, dirigente de las nuevas generaciones del PP en España, puede ser en este sentido clave, puede ser muy importante.
Es uno de los testimonios, porque ha habido más testigos. De hecho, y está recogido en una declaración de Ofelia Acevedo y de su hija Rosa María Payá, en el propio hospital, un capitán de la policía lee un parte delante de testigos cubanos, donde dice... doy un parte sobre un accidente de tráfico, yo no le llamo accidente, evidentemente, donde está implicado un coche Lada de color rojo. Y eso ha sido obviado sistemáticamente por las informaciones, ha sido obviado sistemáticamente sobre todo por el régimen cubano.
Sí, recordem que els fets es produïen el juliol. Ángel Carromero és un dirigente de las nuevas generaciones del PP. ¿Su relación con Cuba era de amistad personal con Osvaldo Payá? ¿Por eso estaba esos días en Cuba o hay otros condicionantes?
Mire, Ángel Carromero hizo lo que muchísimas jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular habían estado haciendo durante años, que era arriesgarse, y de hecho se arriesgó, a ir a Cuba... a solidarizarse con el movimiento cristiano liberación. Esto que le pasó a Ángel y que terminó en esta tragedia, este seguimiento, este golpear el coche, esto, hay testimonios de otros miembros del Partido Popular que han estado allí y lo han contado, diciendo, a nosotros también nos han seguido, a nosotros también nos han golpeado. Este se llama Ángel Carromero, pero se podía haber llamado de otra manera, porque esto era lo habitual, que Osvaldo le siguiera.
Y hay posibilidad...
siempre con la intención de hacerle daño.
¿Hay posibilidad de que en Cuba esto se demuestre y se investigue a pesar de las circunstancias políticas y del régimen castrista?
Nosotros estamos pidiendo desde el primer momento, con todos estos elementos, una investigación independiente. Y que algunos dicen, bueno, es que Cuba no se va a dejar, no va a dejar que se investigue, ¿no? Si la que se va a investigar es al régimen cubano. Es decir, evidentemente el objeto de la investigación son... Es esa junta económico-militar que tenía acosado permanentemente a Osvaldo y que hay elementos que hablan de que en este caso el acoso llegó al extremo de provocarle la muerte de él y de Harold Cepero. Y una cuestión muy importante, Harold Cepero llega al hospital con una fractura en una pierna. ¿Cómo es que muere ese muchacho? ¿Por qué el médico que le atiende le desprecia delante de las enfermeras diciendo que era un terrorista? ¿Qué pasó con Harold Cepero? También hay informaciones, y todo eso se tiene que contrastar, y espero que se haga, de que Osvaldo no murió en el acto, tal y como decía. La autopsia, por ejemplo, no se la han entregado aún a la viuda de Osvaldo. Y la autopsia habla. La autopsia no. Lo que declaran los forenses en el juicio dice que Osvaldo tenía el cuerpo destrozado y personas que vistieron su cadáver hablan de que tenía... la cabeza destrozada y el cuerpo intacto. Es decir, aquí hay muchas cosas que tienen que saberse más allá de lo que Ángel en su momento, cuando se recupere, pueda comentar y pueda decir, porque él es uno de los testigos. Él no es un testigo, él es una víctima más, junto con Aaron Modi, el ciudadano sueco que también iba en el coche.
Moltíssimes gràcies, senyor Carlos Payá, per haver-nos atès en directe. Carlos Payá és germà d'Osvaldo Payá, que va morir el juliol a Cuba. Recordem que Osvaldo Payá, un home de gran projecció internacional, va rebre el Premi Sàharov, que concedeix al Parlament Europeu a les llibertats l'any 2002 i ha tingut altres reconeixements, precisament per la seva defensa de les llibertats de manera pactada, amb diàleg amb el mateix règim i amb les cambres legislatives cubanes. Un abrazo muy fuerte, sabiendo que la família Payá... Sí, sabiendo, decía que la familia Payá vive momentos muy difíciles, pero en Cuba pues también existe esperanza. Diga, perdón.
Hay esperanza de reconciliación, que era lo que buscaba Osvaldo. Gracias a todos.
Un abrazo. De seguida comencem ja la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
el temps de comentari de l'actualitat. La tertúlia avui el compartim des del primer cafè de Ràdio Estel amb Alfons Calderón, economista. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Ignasi.
També tenim amb nosaltres Celestino Corbacho, que és diputat del PSC al Parlament de Catalunya, exministre i exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat. Senyor Corbacho, bon dia i bon any. Molt content de tornar-lo a tenir.
Moltes gràcies i bon dia, igualment.
També saludem, i així completem les presentacions, l'advocat i dirigent d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Senyor de Veciana, bon dia.
Molt bon dia.
També bon any a tots tres, evidentment. Han anat bé les festes, per això?
Molt bé, molt bé. Sempre van bé les festes.
Bé, en el terreny polític hi ha un cert parèntesi, però bé, em sembla que no hem estat absents de notícies polítiques durant aquest període nadalenc. Avui hi ha una informació important, molt esperada, arriba amb retard, però arriba finalment el tren d'alta velocitat que connecta Barcelona, Girona i Figueres. Per cert, aquí tenim un gironí com és el senyor Calderón, que estarà molt content, però vaja, tots estem contents, em sembla, per aquesta notícia. Com la valoren?
Perfecte, molt bé, molt bé. Esperada, no per esperada, doncs menys desitjada. O sigui, benvingut l'AVE.
Senyor Corbacho.
No, jo també la valoro molt positivament. És veritat que jo crec que, com a motiu de la crisi, però no és el cas d'avui, d'aquest AVE, de cara al futur, jo crec que hauria d'haver un cert replantejament i no totes les ciutats s'han de comunicar mitjançant AVE, no? O sigui, perquè, en canvi, la velocitat alta pot ser una bona mesura i sempre és més barata de construcció com a infraestructura. Ara, aquesta infraestructura que uneix no solament Barcelona amb Girona, sinó també amb Madrid, amb Tarragona, amb Saragossa i, finalment, doncs, amb França i París, doncs jo crec que realment és una infraestructura molt positiva i jo crec que avui és un dia de satisfacció no solament per als catalans, sinó per tots els usuaris d'aquest territori.
Comentarem tot el que han estat en aquests 20 anys llargs les crítiques per l'inici d'aquest AVE a Espanya, perquè va començar Madrid-Sevilla i això doncs també ha tingut alguns comentaris crítics. Però vaja, sobre aquesta notícia, senyor de Veciana.
No, també, jo crec que és positiu. També, seguint una mica la línia del senyor Corbacho, hem de fer una reflexió sobre les infraestructures, la utilitat i el cost, és a dir, no totes les infraestructures justifiquen pel sol fet de ser positives, sinó s'han de mantenir i hem de fer una reflexió seriosa sobre aquest tema, i més en una situació de crisi.
Bé, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Bon dia,
Ignasi, a tots. Resumirem els temes que tractarem ràpidament a la tertúlia. El primer és precisament aquest, el de l'arribada de l'AVE a Girona. Suposo que no hi ha novetats, a l'espera que Mariano Rajoy i Artur Mas, amb altres ministres, consellers i dirigents polítics, inaugurin aquesta ruta.
Doncs sí, recordem que
no parellem l'AVE.
Esperem que no es
barallin. No descarrili.
Recordem que es retroben per primer cop després, per inaugurar aquest AVE després de la negativa del pacte fiscal. Artur Mas i Rajoy coincidiran en aquesta inauguració del TGV aquest mateix matí. I d'altra banda, també expliquem, pel que fa al govern de Catalunya, que l'executiu català ha aprovat el pla de govern 2013-2016. Ahir, recordem, que prioritza la recuperació econòmica, també la transició nacional i l'agilització i la transparència de l'administració pública. Ciu i Esquerra acorden també pressionar el govern de Rajoy perquè flexibilitzi l'objectiu del dèficit. Convergents i republicans han acordat demanar que aquest objectiu de dèficit passi del 0,7% a l'1,5% del producte interior brut. I d'altra banda, el PSC, però també relacionat amb aquest tema, convoca un consell extraordinari al febrer i obre també la porta a replantejar-se l'abstenció sobre aquest dret a decidir.
I si hi ha temps, parlarem del cas Pallerols, que podria evitar el judici, i d'alguns nomenaments de Barack Obama, que ha estat reelegit i que prendrà possessió d'aquí uns dies.
Doncs, i pel que fa al cas Pallerols, de finançament irregular d'Unió, podria no arribar a judici avui si finalment hi ha un acord previ entre les parts. Els acusats demanen declarar-se culpables a canvi de no anar a la presó, i també es negocia quants diners hauria de pagar Unió com a responsable civil de la malversació. I finalment, de l'exterior, com dèiem, Obama designa Chuck Hagel, cap del Pentàgon, i John Brennan, director de la CIA.
Falta l'esperat nomenament de secretari d'Estat, que sembla que serà l'exsenador John Kerry. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia que compartim amb el diputat del PSC, Celestino Corbacho, amb l'advocat i membre d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb l'economista Alfons Calderón.
Ràdio Estel.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Cinc minuts i seran 3:15. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb l'exministre i diputat socialista Celestino Corbacho, amb el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia Ramon de Veciana i amb l'economista Alfons Calderón. Bé, dèiem, ara ho comentàvem aprofitant la pausa publicitària, que l'AVE ja té molta història a Espanya, història de llums i ombres, d'elogis i crítiques, i em sembla que podem dir que hi ha connexions que estan funcionant i que no són rendibles i que han provocat, doncs, això, molta protesta d'alguns sectors. També que els catalans tenim dret a exigir, no?, que aquesta connexió passi per Catalunya ja mateix i que ens enllaci amb França, però que també hi ha altres coses positives, sense la que comentava vostè, senyor Calderón.
Exacte, més enllà dels escarafalls que pot haver-hi per alguna branca de l'AVE que no sigui rentable, les principals ho són, i entre elles a Madrid-Barcelona, i aquesta que es perllonga fins a Girona, i tant de bo ben aviat arribi a la frontera francesa, ho serà, perquè ja d'entrada, cada dia, el volum de persones que es mouen entre Figueres i Barcelona és molt elevat. Amb l'AVE s'incrementarà. I s'incrementarà no només el turisme i el comerç per les comarques gironines, sinó que també serà una via de pas de turistes d'altres punts d'Europa, en particular de França, que entraran a la península. Per tant, en aquest sentit és molt, molt positiu. Llàstima que arribi tan tard, òbviament, però és molt positiu.
També el Madrid-Sevilla, deia vostè, que és rendible.
Simplement els emplaço a que vagin un dia a Sevilla des de Madrid i veuran com està de ple l'AVE.
No, jo que he estat un usuari de l'AVE durant 2 anys i mig, Madrid-Barcelona, puc confirmar que efectivament l'AVE Madrid-Barcelona és un èxit. Pràcticament sempre que he agafat l'AVE sempre anava ple, i a més, clar, sortir de Madrid a les 3:15 i saber que arribes a les 17:40 a l'estació de Sants, això és el més important de tot. Tu saps que són 2 hores 40 minuts. I en quant a Madrid-Sevilla, que també vaig viatjar molt Madrid-Sevilla en la meva condició d'exministre, doncs també vaig poder constatar i comprovar de que l'AVE efectivament era molt positiu. Una altra cosa és quan tu t'has de plantejar la comunicació a 200 o a 300 quilòmetres d'una ciutat. Home, no cal, a lo millor, que aquí ja sigui una alta velocitat, perquè a lo millor en una velocitat de 200 quilòmetres a l'hora és més que suficient, i en canvi el cost de la infraestructura no és tan gran com el que ha de tenir la construcció de l'AVE.
Hi ha trens convencionals que ja arriben a aquestes velocitats, 160-180 per hora.
És el cas de Madrid-València. Madrid-València l'AVE ha suposat un avantatge només de 30 minuts respecte a l'alta velocitat. És a dir, fer una infraestructura d'aquest cost, amb el cost també mediambiental que té una infraestructura d'aquest tipus...
Es refereix vostè al corredor mediterrani, que ja funciona...
No, Madrid-València...
Ah, Madrid-València.
La connexió radial.
Un avantatge només de 30 minuts respecte d'una alta velocitat. Per tant, hem fet una via d'AVE Madrid-València, que el avantatge que suposa és irrisòria comparativament amb el cost que suposa. I, per altra banda, s'estan deixant de fer infraestructures més importants, que seria l'eix mediterrani, efectivament. És a dir, i que ara s'estigui especulant en fer el Madrid la Corunya o Galícia és una barbaritat, és a dir, no s'aguanta ni pel nombre d'usuaris, ni pel cost, ni per l'orografia que parlàvem abans, de que suposa fer una infraestructura caríssima donant l'orografia d'Espanya. I sobretot es basa en estudis irreals, o sigui, realment seria per agafar els economistes i els enginyers que han fet aquests estudis de rendibilitat i demanar-los i donar-los els números per justificar determinats aves.
Ara bé, de fet, més que els economistes són els polítics, l'impuls polític el que ho ha portat endavant. És a dir, els estudis estan allà, però qui en darrer terme pren la decisió és el poder polític. El poder polític decideix si es comença abans per un costat o per l'altre, si es tira endavant o no es tira endavant, si es dediquen aquests recursos a la construcció ferroviària o es dediquen a altres.
Jo estic d'acord amb això. Jo crec que els polítics, en general, i jo m'incloeixo el primer perquè em dedico a la política, més allà que no tinc una responsabilitat ara executiva, jo crec que hem de fer una reflexió, que hi ha un abans i un després, un abans d'esta crisi i un després de la crisi. I, lògicament, les coses s'han de fer ja amb criteris diferents. I també jo crec que la gent no solament ho entendrà, sinó que fins i tot avui ho està demanant. Aquella cultura de vull un poliesportiu al meu barri i vull un tren d'alta velocitat al meu poble i, a més, que pare en el meu poble, aquesta cultura és una cultura a derogar. Això no pot ser. Per exemple, l'AVE, puc garantir-te, l'AVE ha de ser de distàncies de 500, 600 quilòmetres i, a ser possible, semidirecta o directa,
Clar.
Perquè de lo contrari es converteix en un metro,
Si comences a fer parades...
Jo agafava l'AVE de les 3 de la tarda perquè era directa.
Sí, sí,
perquè com jo agafés un AVE que tingués parada, allò...
A
3 o 4 parades, el viatge es feia llarguíssim i pesat.
Una diferència de 15 o 20 minuts, però que es nota.
Per tant, hem d'entendre que quan, per exemple, s'ha de fer un AVE, doncs, escolta, un AVE és un AVE, que és per comunicar dos punts distants en el mínim temps possible. I després, això, jo crec que hem de fer un mix, i això no és incompatible amb fer unes altres infraestructures de rodalies, infraestructures de millora, que facilite la mobilitat, lògicament, de la gent. I aprofitar també la mancomunació de serveis. Jo crec que això és una mica el futur. No?
Per cert, vostè, que quan era ministre agafava l'AVE, creu que els polítics, diputats catalans que van a Madrid, altres dirigents de la política, l'agafen sovint? L'AVE està sent transport habitual?
Sí, l'AVE té un gran avantatge i és que tu saps a l'hora que surt i saps a l'hora que arribes. I això surt a l'hora en punt, ni un minut abans, ni un minut després, i arriba a l'hora en punt. I si arriba, em sembla que són 10 o 12 minuts, una vegada va arribar 10 o 12 minuts, a mi em van tornar els diners. O sigui,
doncs Déu-n'hi-do, quin exigent.
I té un altre avantatge, si em permeteu, i és el fet de que t'estalvies el desplaçament a l'aeroport. I és molt més ample que un avió. El taxi que has d'agafar per anar, per exemple, del centre de Barcelona a l'aeroport i per anar de Barajas al centre de Madrid, et fa perdre molt de temps i amb tots els inconvenients de seguretat, etc., que l'avió comporta. A més, un altre gran avantatge, i és que l'AVE no contamina, l'avió sí.
Bé, en tot cas, els avantatges del tren d'alta velocitat els estem comentant, però aquesta obra que avui s'inaugura, que connecta a través del tren d'alta velocitat Madrid i Figueres, en definitiva, és a dir, Barcelona, Girona i Figueres, aquesta nova línia, també té doncs algunes qüestions per comentar, com per exemple el retard i el fet que a Girona falten moltes coses per fer, hi ha moltes obres pendents. Vostè que haurà passat fa poc per Girona...
Aquesta és una pena, és a dir, l'AVE havia d'haver arribat a Girona l'any 2004, estem al 2013, i en el 2004 es varen prometre tot un seguit de coses, com per exemple que se soterraria la via actual de tren, que arriba fins a l'estació de Girona. Cal dir que l'estació de Girona durant molts anys era l'única estació elevada d'Espanya, perquè està sobre una mena de viaducte, doncs això s'havia de soterrar, ara no hi ha diners per fer-ho. No està acabada la nova estació de l'AVE de Girona. Doncs bé, totes aquestes coses han quedat una mica empantanegades. Malauradament, com deia el senyor Corbacho, en aquest moment de crisi, no? Perquè les coses han canviat. Jo espero i desitjo que amb el temps això s'arreglarà. Tant de bo.
Confiem-hi tots, sí. alguna cosa més sobre això, no. Sobre el retard, sobre... És el
no,
que hi ha.
No, el...
No, home, jo vull renyar una mica els gironins, si em permeteu. Perquè,
per què?
No, dic família gironina. Hi ha retards que s'expliquen també per l'oposició de la gent del territori. Cal, jo, per exemple, jo no, recordareu, no és el mateix cas de la Vall de Sant Daniel quan es va fer la circunvalació a Girona,
sí,
la Guerra Civil que es va muntar. És a dir, molts retards tenen explicació territorial, no tot és culpa del ministre de Torque, també.
Bueno, perquè però, també s'ha d'escoltar tothom, no? Que
sí,
pensa
sí,
tothom.
Però vull dir que moltes vegades els retards que s'han produït en infraestructures importants al desenvolupament nacional 2, Barcelona-Madrid, també ha sigut per culpa de gent del territori, de Vilafranca, de la Nacional 340, de la circunvalació, també Vilafranca, el pas per la Panadella també va ser un problema de plantejament del desenvolupament de la Nacional 2. És a dir, que moltes vegades les explicacions dels retards també és culpa del que és el beneficiari de la infraestructura.
Però de vegades també amb criteris mediambientals molt respectables o d'altre tipus.
Efectivament, però vull dir que en aquest cas no tot és imputable al ministre, que és lo fàcil. També cadascú ha de fer una lectura autocrítica de per què arriben tard les coses als llocs.
Avui els veig molt comprensius amb el poder executiu, vostès.
No, però és veritat el que diu, perquè ho hem viscut i has posat l'exemple no només de la Vall de Sant Daniel. Evidentment que es varen respectar afortunadament els criteris mediambientals a la Vall de Sant Daniel, però moltes vegades no només són els criteris mediambientals els que estan en joc, sinó les petites baralles de pati de col·legi, de pobles, que són legítimes, però que endarrereixen aquests grans projectes, que van més enllà.
Bé, avui amb Celestino Corbacho, diputat del PSC, també amb el dirigent d'UPyD, Ramon de Baciana, i amb l'economista Alfons Calderón comentem l'actualitat, una actualitat molt marcada també per la política, el dret a decidir, el nou govern català que acaba de començar a funcionar, i aquesta reunió de Mas i Rajoy avui a l'AVE, comentava el senyor Corbacho, que espera que no es barallin, evidentment ho esperem tots. Són persones civilitzades i em sembla que aquesta escenificació que Artur Mas acostuma a fer de les reunions distants amb fredor ho acostuma a fer bé, no opta per la baralla fàcil. En el cas d'Artur Mas.
Aquesta reunió tindrà el temps que dure el trajecte. O sigui, aquesta va...
55 minuts, Barcelona-Figuera.
I no se'n poden escapar, no poden sortir, obrir la porta i saltar la via. O sigui
que... Exacte, no poden fer com alguna consellera que va abandonar una reunió a Madrid.
No, home, jo crec que és el moment de l'alta política. O sigui, estem en una situació política molt greu, no ho negarem, perquè estem en una crisi política a primer ordre i a Catalunya ens hem posat en un terreny que és molt perillós per l'estabilitat política i per l'estabilitat econòmica. I crec que és el moment doncs, que Artur Mas tingui altura de mires i que el senyor Rajoy sàpiga també doncs, valorar quina situació política tenim. I crec que és obligat que s'entenguin, i que s'entenguin constitucionalment parlant, és a dir, que no suposi, diguéssim, forçar les costures de la Constitució. I crec que és en benefici de tots. Ara ha passat el Nadal, i cal dir-ho, els cabistes han tingut molt menys ventes perquè el seu mercat natural és el reste d'Espanya i hi ha hagut, diguéssim, una baixa de ventes. Es pot atribuir la crisi? Jo crec que no, que la crisi política és la que porta menys ventes. Per tant, estem parlant en coses molt delicades.
És a dir, que hi ha una hostilitat cap als productes catalans, creu vostè?
No, jo crec que hi ha hagut una reacció, no una hostilitat, una reacció natural, per altra banda. És a dir, quan tu et sents insultat, algú et diu que tu estàs robant, i ets tu, concretament, aquest espanyol concret que està robant amb un català innocent, doncs la gent se sent personalment interpel·lada.
El que passa és que els catalans també podem sentir-nos molestos per algunes declaracions que arriben des de la resta d'Espanya.
Però jo crec que els polítics han portat aquestes discussions polítiques amb el terreny de les persones, i aquest és el problema. És a dir, que estem portant la política, diguéssim, especulativa, que és aquesta de la independència i de més, amb el terreny de l'economia. I en una situació de crisi, començar a jugar, deia Arzalluz, que precisament no és un espanyolista de pro, crec que era citant a Sant Ignasi, que era en tiempo de tribulación no hacer mudanza. Bé, doncs ara estem en un tiempo de tribulación econòmica i no convé fer mudança política. I jo crec que aquell ho va dir molt clarament, referit al País Basc, és plenament aplicable a Catalunya.
Precisament Arzalluz és nacionalista, convençut. Senyor Corbacho.
No, jo crec que hauria d'imperar una mica més el seny, el sentit comú, i que no és temps d'aventures. Catalunya té tres problemes, i aquests tres problemes s'han d'abordar. Un problema és de conjuntura, i té a veure amb la crisi econòmica. I això ho té Catalunya, i ho té Espanya, i la Unió Europea, i les polítiques fins i tot de l'Angela Merkel, que ara sembla que estan... que l'FMI diu que ara s'han equivocat. Bueno, pues, escolta, estem Això és un problema de conjuntura. I després jo crec que Catalunya té dos problemes estructurals que es fa mal des de Madrid, des del govern de Madrid, no entendre que també han de tenir una sortida i han de tenir una resposta. Primer de tot, és un problema estructural que és un reconeixement de la personalitat i de la realitat nacional de Catalunya. Això, que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, més o menys del 2006, pues, bueno, jo crec que ho afirmava i que una torpe sentència del Tribunal Constitucional va fer que tot això saltés per als aires.
O quedés retallat, com a mínim.
Jo crec que aquí ha quedat un problema, i aquest problema ho té que resoldre no el Tribunal Constitucional, aquest problema ho té que resoldre la política. I la segona qüestió que té Catalunya és un finançament que no és just. Catalunya té una posició en el rànquing, ha d'exercir, a mi no m'agrada la paraula solidaritat, però ha de contribuir a l'equilibri territorial de la resta de comunitats amb més riquesa, sigui en Espanya o sigui
a la resta d'Europa,
a Romania o a Hongria o a qualsevol país d'aquests, perquè avui són països receptors i això és la política europea, però el que no pot ser és que tu perdis una posició molt acusada després d'exercir aquesta contribució. A partir d'aquí, jo crec que aquests són aquests dos grans problemes. Per això, home, jo crec que es poden fer dues coses. Una, tirar per al dret i dir això solament es resol per la via de la independència. I una altra...
Hi ha catalans que ho pensen així, molts
sí,
catalans.
No, i legítimament.
I una altra és que pensem que això s'ha de resoldre per la via, probablement, de dir, bueno, escolta, igual que parlàvem abans de l'alta velocitat. Escolta, després de 30 anys, això del sistema autonòmic, molt bé, ha donat de sí el que ha donat de sí, molt positiu, però hem de fer un replantejament i hem d'orientar les coses d'una manera diferent de com les estem orientant fins al dia d'avui. Mm-hmm.
Senyor Calderón, després d'aquest diagnòstic...
Jo crec que és un diagnòstic molt assenyat i des del meu punt de vista molt correcte. Una mica per seguir amb el símil ferroviari, no? Abans comentàvem doncs, que potser hi ha branques de la xarxa ferroviària espanyola que necessitarien millora però no AVE. I d'altres que sí, que necessiten AVE. Doncs jo crec que el mateix s'hauria d'aplicar a la política autonòmica. I això requereix criteri, això requereix paciència i això requereix polítics doncs que estiguin per aquesta tasca sense maximalismes. Tots AVE o tots velocitat petita. No. El café para todos és una mica perniciós.
Això anava a dir que a Catalunya se li reconegui més una cosa que ja es va intentar fer amb la Constitució, no? El reconeixement de nacionalitat històrica.
Però això convé afinar, afinar. I fer potser una anàlisi més pausat, com jo crec amb el que estem fent ara, i no anàlisis doncs, més maximalistes que en temps de crisi és veritat que ens desestabilitzen perquè ens fan mal,
No hi ha fórmules polítiques per fer-ho. És a dir, per exemple, l'Estat federal, a Alemanya ningú dirà que no és un país democràtic i que no es respecten la forma de ser de cada regió a Alemanya, i és un estat federal. És una fórmula que permet arribar amb un principi d'equitat respectant, diguéssim, la personalitat cultural de cada una de les regions. I jo discrepo del senyor Corbacho quan focalitza que Catalunya està maltractada econòmicament. Escolti, Catalunya, València, Balears i
la Comunitat de Madrid, podria dir, també.
Exacte. És a dir, no és un problema que Catalunya concretament ens tracten malament perquè som catalans.
O perquè ens tenen mania.
No, és que jo crec que convé elevar una mica el discurs, de dir, escolti, el sistema autonòmic o de finançament autonòmic és imperfecte, i llavors hem d'anar amb un altre model amb el qual doncs, es garanteixi, el senyor Corbacho insinuava, el principi d'ordinalitat, amb el qual una comunitat autònoma no perdi rànquing dintre del rànquing original quan fa després de transferències. Vull dir que tot això és discutible i això és la política. Però vull dir, jo crec que focalitzar-nos al català amb aquesta sensació de victimisme permanent crec que és un vici que tenim els catalans i especialment els catalans nacionalistes, i jo crec que la política ha de fer visió macro, una mica el que deia el senyor Calderón, és a dir, hem de saber distingir les qüestions i donar-los cada un el seu tractament específic.
No, a mi ja m'està bé el model alemany, però jo crec que aquí, en Espanya, que el model alemany pot ser una referència, i per nosaltres, pel socialista ho és, en canvi, també se l'ha d'afegir algunes singularitats específiques perquè, bueno, els alemanys tenen una llengua comuna, tenen, en canvi, a Espanya pues, hi ha singularitats, com és Catalunya, com és el País Basc, com és Galícia, que hi ha algunes singularitats, que això, reconèixer una singularitat no vol dir reconèixer un privilegi, és simplement reconèixer, vostè és d'aquesta manera, jo li reconec, i a més li dono la possibilitat de que vostè ho expressi i se le conegui tal com ho és vostè. No és donar un privilegi. I finalment, jo no dic que Catalunya estigui maltractada, perquè això ja vas tenir la santa paciència d'escoltar 2 anys i mig que va ser una mena de calvari a López Tena, aquelles barbaritats que deia el Parlament. No, el que dic és que el sistema de finançament s'ha d'afinar i, per tant, el principi d'ordinalitat s'ha de mantenir.
Tot això que vostès diuen, que evidentment sempre és molt respectable i avui els veig doncs, molt conciliadors, que també és bo, no és incompatible amb el fet de pensar que això, el que dèiem al principi del programa nosaltres, que els catalans tenim dret a queixar-nos, no? Per aquest AVE que arriba tard, per aquestes infraestructures...
No fa falta sempre. Queixar-la per queixar-se, eh?
No, evidentment. No.
I per posar en pràctica aquest principi d'ordinalitat, que per mi és de justícia, per mi és fonamental, jo crec que cal més transparència. Som un país molt vell, però una democràcia molt jove. Amb aquests 30 anys, sí, hem avançat en democràcia, però ara ens caldria avançar més amb aquesta transparència i amb aquesta finesa del sistema.
Bé, doncs avui hem parlat d'infraestructures, de política. Alguna cosa sobre aquest pacte Convergència-Esquerra que ja ha començat a funcionar? Ens queden només uns segons amb la construcció.
Crec que el temps ja ens dirà a un... quines són les seves propostes de cara al futur. En definitiva, ara estan fent cuina, doncs ja veurem quin plat fan al final de la cuina.
I això del PSC, de si s'absté, no s'absté...
No, el PSC, a veure, el PSC no és independentista, i el PSC, tot el que sigui anar a favor de la independència, el PSC estarà en contra. Ara, jo crec que se va malinterpretar la posició que va expressar el Pere Navarro, en el sentit de que una abstenció per se no ho serà sempre, perquè un dia pot haver-hi una proposta que digui, escolta, doncs estic d'acord, i un altre dia diràs, estic en contra. Ara, això no vol dir un canvi de tendència. El PSC no és independentista.
Parlem, a més, del reconeixement d'una via per decidir en referèndum, que no seria el mateix que ser independentista o no.
Que sigui sempre legal i acordada. I això és un problema del govern, perquè que no ens tornin la pilota. Nosaltres hem dit, escolti, nosaltres estem a favor d'una consulta que sigui legal i acordada. Diu, això com es fa? Això és el seu problema, perquè per això és vostè el govern.
No, una vegada...
Gràcies per la claredat.
No, una vegada més la bandera segueix per ocultar temes de corrupció sistèmica, és a dir, avui es tenia que celebrar el judici del cas Pallerols, en realitat del cas d'Unió Democràtica, que és la corrupció sistèmica de Convergència i Unió com a partit de govern, que ha estat assaltant les institucions amb el cas Turisme, el cas Casinos, el Treball, el Ferrocarrils de la Generalitat, les ITVs, etcètera, i llavors quan convé traiem l'estelada. Doncs bueno, vull que l'estelada no serveixi per encobrir una situació que tindria que ser objecte d'examen seriós, que és el tema de la corrupció sistèmica.
Malauradament de corrupció i de finançament poc clar n'hi ha hagut en diferents partits, en tot cas esperem que això s'acabi amb una bona llei de finançament dels partits, potser, o amb altres instruments.
No, el que deia el senyor Calderón, la transparència portada no només amb els números de les administracions públiques, sinó a tots els nivells de la vida i especialment a la vida política.
Avui hem trobat a faltar Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, que se'ns ha excusat, no ha pogut venir, però en tot cas amb ell i també amb molts de vostès parlarem de més temes relacionats amb això en properes ocasions. Gràcies, Alfons Calderón, Celestino Corbacho i Ramon de Baciana, fins la propera, molt bon dia i que vagi endavant aquest any que avança, aquest 2013.
Adéu-siau. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Passen ja 2 minuts de les 9, els titulars que ens porta ara la Sara Cruz, després més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Convergència i Unió i Esquerra Republicana es van reunir ahir per desenvolupar el pacte de governabilitat que van rubricar a finals del mes de desembre. Entre els principals objectius van remarcar la necessitat que el Parlament aprovi una declaració de sobirania del poble català i també la recuperació econòmica de Catalunya. Les dues formacions van acordar demanar que l'objectiu del dèficit passi del 0,7% a l'1,5% del producte interior brut. Encara a casa nostra, el cas Pallerols podria no arribar a judici si finalment hi ha un acord entre les parts. Les negociacions d'última hora han obligat a suspendre fins avui, en principi, el judici aquest sobre el presumpte finançament d'irregular d'Unió a través de l'empresa Fidel Pallerols. Els acusats demanen declarar-se culpables a canvi de no anar a la presó i també es negocia quants diners hauria de pagar Unió com a responsable civil de la malversació. I avui s'inaugura la nova línia Coneix Barcelona amb Girona en només 37 minuts. Aquesta línia arriba amb gairebé 10 anys de retard i encara molta feina per fer a Girona. Queda pendent, de moment, construir un miler de places d'aparcament que no estaran a punt fins al maig i també una estació d'autobusos que encara no té data. Marxem cap a l'exterior. El president dels Estats Units, Barack Obama, anomenat l'exsenador republicà i veterà de la guerra del Vietnam, Chuck Hagel, com a nou secretari de Defensa en substitució de Leon Panetta. Com a cap de la CIA, Obama ha anomenat el seu assessor de seguretat, John Brennan, en substitució de David Petraeus. En esports, Leo Messi s'ha convertit en el primer futbolista de la història que aconsegueix guanyar 4 pilotes d'or. El crac argentí del Barça ha estat triat millor jugador del 2012 per davant del seu company Andrés Iniesta i del portuguès Cristiano Ronaldo. Per la seva banda, el seleccionador espanyol Vicente del Bosque ha estat escollit també millor entrenador del 2012. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic un dia més, no hi ha cap mena d'incidència ni problema a destacar. Així ens ho fan saber els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Manuel Milià, mestre, empresari, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milià, mestre, bon dia, bon any, endavant.
Hola, bon dia i bon any a tots els oients. Bueno, han passat les festes, hem tancat ja el cicle nadalenc, estem veient la costa de gener al davant, una costa tan empinada que jo crec que se converteix aquest any, per sort o per desgràcia, més per el segon que per el primer, amb una mena de Tourmalet del Tour de France. Això vol dir que venen moments d'especial dificultat en l'economia familiar, que tenim un gener-febrer duríssim, que sempre és dur, però ara és exageradament dur per les circumstàncies d'una crisi que no li veiem la sortida del túnel i que cada vegada enfarfallen més el que són les dificultats que sorgeixen inesperadament i altres que són estructurals i que previsiblement sorgiran. Aquest comentari el vull referir avui a un fet per mi molt simptomàtic que se produeix a la veïna França. França és un país que té una sòlida consciència republicana, té una sòlida consciència respecte a la fiscalitat, la gent paga els tributs, els impostos de forma sistemàtica i hi ha un rigor administratiu extraordinari. França té un estat. Crec sincerament que el que passa a França en aquest moment és un símptoma a reconsiderar arreu d'Europa. I és partint d'una pregunta. Podem suportar, podem sostindre aquest altíssim cost de l'estat de benestar? Fa temps que tinc dubtes. Fa anys que un preveu que esta sanitat pública, diguem, omnímoda, és a dir, que cobreix totes les necessitats, que estos esplèndids hospitals que gaudiu nosaltres a casa nostra, que aquest servei mèdic extraordinari que tenim, que s'ha obert a consum d'altres usufructuaris que no han cotitzat ni han pagat mai, que són els nouvinguts, els emigrants, però que són en quantia molt alta. Tot això és sostenible, realment? La gent ho desitja, la gent ho reclama, ho estem veient en aquest moment, com simplement l'administració privada, que no la propietat privada de la sanitat pública, la gestió privada de la sanitat pública, està aixecant en Madrid, per exemple, una virulència excepcional, també a casa nostra. Hi ha hospitals com Sant Pau que tenen en aquest moment una pressió pública, la tenen allí amb unes instal·lacions a l'entrada dels propis empleats i metges que són verdaderament una sorpresa. Però tenim consciència de debò de lo que està passant? Creiem de debò que podem seguir sostenint tot aquest enorme benestar, i no en parlem d'universitats i d'escoles, etc., gratuïtes, que és primer i fonamental deure de l'Estat? En França acaba de passar una cosa molt sintomàtica: la pujada sistemàtica de tots els impostos, però la exageradíssima sobrecàrrega fiscal a les grans fortunes. Jo no dic que el que més tingui més ha de pagar. Això és un principi en el fisc, bueno, la fiscalitat, crec que indiscutible. El que sí dic és que crec que hi havia una certa proporcionalitat. És just, i parlo del punt de vista ètic, del punt de vista probablement catòlic, de doctrina catòlica tradicional, no seria just, però dic del punt de vista ètic. És just que tinguem que pagar més del 50% del que nosaltres guanyem i ingressem? És just que tinguem que incrementar la fiscalitat d'una forma desaforada quan ni siquiera el concepte cristià i catòlic, i cito Pius XII, del salari just, aquell que dona satisfacció suficient per poder mantenir la persona i la família, això no existeix, i veurem quan tornarà a existir. Ara la família se manté per la suma de minisalaris. Aleshores, és just de traure més del 50%? És una matèria discutible i discutida, òbviament, però jo m'atreveixo a dir que no és just. Jo m'atreveixo a dir que no és possible tenir que pagar més del 50% del que tu has guanyat perquè l'Estat pugui satisfer unes necessitats que tu no controles, de la que hi ha abús en l'administració pública, com estem veient, de la que existeix o ha donat peu a una enorme corrupció política. 340 polítics estan en aquest moment processats a Espanya per corrupció. Tot això entenc que són factors fonamentals per reflexionar. Jo crec sincerament que s'ha de contribuir per un principi fonamentalíssim de solidaritat, que s'ha de ser generós amb els demés i els més necessitats, però que a una família li detallin més del 50% de lo que és com una persona, de lo que ell ingressa, em sembla una exageració. Alguna vegada he dit, quan donava les classes d'ètica econòmica a una universitat de Madrid, es deia als alumnes alguna cosa que per mi és un principi sagrat. No és possible pagar tants impostos que t'obliguen a disminuir, a reduir la teva base impositiva. És a dir, si per pagar els impostos vaig vendre una casa, una finca, una propietat, això per mi ratlla la injustícia. Aquests principis, que podrien donar lloc a una llarga discussió, en França els ha fet palès un síndrome, el síndrome de Depardieu. Depardieu s'ha revelat i ha dit: jo no pago el 75% dels meus ingressos, ho sento. I si França no m'ho considera, me'n vaig a Bèlgica. A Bèlgica ja està, i allí paga molt menys. Però el salt que ha pegat és encara més significatiu i, des de l'altre, molt discutible. Me'n vaig a ser ciutadà rus, i s'ha anat a Rússia. I Putin l'ha utilitzat, i l'ha donat el passaport ipso facto, i el volen fer fins i tot el ministre de Cultura d'una de les repúbliques russes. Esclar, el mal exemple del que fuig fiscalment d'un país, per mi, no té justificació. Però algú s'ha escandalitzat de veure els nostres deportistes, els nostres tenistes, els nostres futbolistes, els nostres cantants d'òpera domiciliats en Andorra, domiciliats en Monte Carlo o en Suïssa? Algú s'ha escandalitzat en el passat? Ja sé que Depardieu és un actor explosiu i que té una llarga tradició en la cultura francesa, personatges que ell ha representat, per exemple. Però sí que dic és que això ha de donar motiu a una reflexió. Paguem massa impostos? Jo no tinc cap dubte de dir paguem massa impostos. No tenim correspondència adequada en les prestacions de l'Estat. Sobretot perquè l'Estat és gruixut, les administracions públiques són masses, 4 o 5 administracions, com hi ha a Catalunya, és una barbaritat, i el manteniment d'aquestes estructures inútils i improductives ha arribat a un punt que creen un problema, per mi, quasi bé de consciència. Per tant, crec sincerament que els estats europeus han de revisar l'ètica de la seva política fiscal. Bon dia.
Ràdio Estel.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Hem acabat ja les festes de Nadal pel que fa a tradicions, vacances, altres costums i celebracions litúrgiques importants, però els pessebres ens acompanyen, de fet, durant tot l'any. Tot el moviment pessebrista de Catalunya s'encarrega de transmetre la idea, entre altres coses, que les figures de Jesús, Maria i Josep, el bou i la mula, per què no, i altres elements, els podem tenir, de fet, tot l'any. Hi ha exposicions, algunes d'elles obertes tot l'any, i en qualsevol cas moltes també presents als pobles i ciutats del país fins a finals de gener o fins al dia de la Candelera en molts casos. Avui volem parlar de pessebres amb un pessebrista de Mataró, membre del col·lectiu El Bou i la Mula i estudiós del pessebre. Es diu Albert Dresaire. Amb ell parlem durant uns moments. Senyor Albert Dresaire, molt bon dia, bon any i també bon Nadal, encara que ja l'estiguem acabant.
Hola, bon dia, gràcies.
I bons pessebres, podem dir també. Com està el moviment pessebrista en aquests moments?
Ah, jo penso que molt bé. Aquest any, des del punt de vista, podríem dir, del pessebrisme institucional, no? el que es mou al voltant de les moltes associacions de pessebristes que hi ha a Catalunya i de la Federació Catalana, doncs, s'han organitzat moltíssimes exposicions que han estat visitades per moltíssima gent, s'han fet tota una sèrie d'actes especials perquè aquest any es vol commemorar els 150 anys d'associacionisme pessebrista. Hi ha moltíssimes activitats que, pel que jo sé i pel que jo puc veure, doncs, a les exposicions que he anat, doncs, tenen molt d'èxit. Per tant, el pessebrisme institucional va molt bé, però jo penso i percebo, doncs, que el pessebre com a tradició a les llars, a les escoles, doncs que també gaudeix d'una bona salut.
Efectivament, hi ha un aniversari molt especial previst per aquest 2013 que afecta l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Ens ho pot explicar?
Sí, això s'organitza des de l'Associació de Pagesos de Barcelona, com bé heu dit, i també des de la Federació Catalana, perquè, per les dades que es tenen, doncs, l'any 1863, ja farà 150, per tant, es tenen dades d'una primera societat de pessebristes que es va fundar a Barcelona, una colla d'entusiastes del pessebre que es van trobar amb ganes de compartir la seva afició. Era una associació, doncs, on hi veiem això, també moltes ganes de promoure el pessebre, però també de compartir, no?, la il·lusió per fer el pessebre. D'aquella entitat no va, com a tal, no va durar molt, però és l'embrió del que després, ja en el nostre segle, d'altres entitats que ara sí, que hi ha continuïtat, van anar apareixent. No? La més antiga és la de Rubí i també la pròpia de Barcelona, el 1921. I moltíssimes més, eh? Vull dir, hi ha molts pobles i ciutats de Catalunya que tenen associacions pessebristes, que fan una gran feina, i llavors tot el que es proposa per aquest any 2013 és actes per celebrar aquests 150 anys i per celebrar que a Catalunya tinguem un moviment pessebrista tan potent.
Avui estem parlant amb el pessebrista Albert Dresaire, que és membre del col·lectiu El Bou i la Mula. A ningú escapa que aquest any la publicació recent del llibre del Papa sobre la infància de Jesús ha generat molts comentaris sobre el pessebre i especialment sobre la presència del Bou i la Mula. Des d'aquí, des de Ràdio Estel, ens hem esforçat a l'hora d'aclarir que el Papa no es mostra en absolut contra el Bou i la Mula, sinó tot el contrari, recomana i demana que es posin. Aclareix, això sí, que no hi ha un fonament bíblic situat en els evangelis sinòptics, que són Mateu i Lluc, que són els que parlen de la infància de Jesús. No hi ha aquest fonament bíblic, però sí una tradició posterior que nosaltres recollim i fem nostra. Com han afrontat vostès aquest tema? També segurament tenint en compte que, com que el seu col·lectiu es diu El Bou i la Mula, molta gent els haurà preguntat si desapareixerà el nom i aquestes coses.
Algú fins i tot ens ha fet la broma de dir, sou un col·lectiu il·legal. Dic, sembla que sí, bé. No, és clar, això serveix per fer broma, però segurament tot té la importància que té, però sí que hi ha una reflexió de dir que tots els mitjans, i mitjans entenc que molt seriosos i molt professionals, mitjans de comunicació que tenim a Catalunya, parlo del que conec, se n'hagi fet ressò i hagin afirmat que el Papa diu una cosa, que després agafes el llibre del Papa i el Papa no ho diu, et preocupa, perquè quan parlem de temes més seriosos, com temes d'economia, de política, vés a saber què t'estan explicant, perquè si hi ha una cosa que no deixa ser transcendent, entenc jo, si hi ha d'haver-hi Bou i Mula o no, ens fem aquests embolics amb coses més serioses, em fa patir. A part d'això, doncs, nosaltres ens ho agafem molt bé, i ens ha servit també una mica doncs, per fer aquesta reflexió que feia, no? Doncs explicar i per valorar que el pessebre, precisament, i això és el que em sembla una de les coses que diu el Papa, no pretén ser una cosa històrica. Jo no, quan faig el pessebre, no intento fer una foto exacta del que va passar, entre altres coses perquè no ho sabem exactament què va passar, però sí que hi ha tot un simbolisme darrere, del qual el Bou i la Mula en són un bon exemple, no? El Bou i la Mula, entre altres coses, simbolitzen que el Bou i la Mula simbolitzen els jueus i els no jueus. Per tant, simbolitzen que Jesús neix per tot el món, per tothom, no? Doncs simbolismes com aquests, el passeig n'és ple i el que val la pena és intentar descobrir-ho, intentar no deixar-se perdre tot aquest simbolisme, tota aquesta riquesa que té el pessebre. O sigui que en aquest sentit també ens ha anat bé per fer bullir l'olla.
Efectivament. També aclarim les coses perquè no hi hagi algunes crítiques injustes, encara que siguin fetes amb bona fe, el missatge que ens dona el Papa en aquest llibre sobre la infància de Jesús. Un llibre que històricament i teològicament està molt ben fonamentat, encara que també el Papa ens ha aclarit que no és magisteri, és a dir, que aquells creients que puguin tenir alguna decepció sobre determinats temes també ho han de tenir present. Bé, en aquests moments del que són mostres de pessebre, exposicions, en recomanaria alguna de les que estiguin en aquests moments obertes, senyor Albert Dresaire?
Jo recomanaria, per una banda, clar, és molt difícil això, no? Per exemple, doncs, a Barcelona s'ha fet una que és extraordinària, que és el que hi ha a l'edifici de la Seca, una exposició que es diu Pessebres del món, cultura, art i tradició, que està al carrer de la Seca, número 2. Recomanaria això i també recomanaria que tothom com a mínim vagi a veure l'exposició del seu poble, si és que n'hi ha, que n'hi ha molts pobles, n'hi ha exposicions, n'hi ha, ara el número no és exacte, però potser arribem al centenar, de llocs on hi ha una exposició de pessebres. O si no, el passeig de la parròquia, o m'explico, sembla que és el més recomanable, que cadascú com a mínim vagi a veure el de la seva ciutat o poble.
Molt bé, doncs una recomanació molt pertinent. Ens trobem ja després de la Festa de Reis. Recordem que litúrgicament és Nadal fins dissabte, diumenge. Exacte. Festa del Baptisme del Senyor, i en tot cas aquesta tradició de mantenir el pessebre a casa o en algun lloc públic fins al 2 de febrer, Festa de la Candelera, 40 dies després de Nadal, també pot ser molt, molt recomanable. I també hem de dir que algunes d'aquestes exposicions són temporals, però n'hi ha de permanents, em sembla, la de Diorames de Solius.
La de Diorames de Solius.
La de Parets del Vallès, em sembla, també.
Parets del Vallès, pel que jo sé, no,
Ah, no, perdó.
El local el tenen tot l'any, però el passeig és només a l'època de Nadal.
Només a l'època de Nadal, perdó, ara m'havia fallat la memòria, però en tot cas hi ha llocs on sí que hi ha
llocs on es poden visitar, sí.
Bé, doncs amb Albert Dresaire, estudiós del Pessebre, que ha participat en la publicació d'alguns materials didàctics, expositius i també poètics, en alguns casos, sobre el Pessebre, i membre del col·lectiu El Bou i la Mula. Hem parlat avui de Pessebres. Gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts des de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Algun desig per aquest 2013 o algun projecte que tinguin vostès des del col·lectiu El Bou i la Mula, o vostè individualment?
Bé, projectes sempre en tenim, perquè com nosaltres diem en el bloc que tenim, el pessebre és un món, no ens ho acabem. Sempre en tenim, ara no n'hi ha cap que tinguem tan concret com per poder-lo explicar, però sempre al voltant del pessebre sempre hi ha coses a fer, a estudiar, a promoure, i hi ha alguns companys del col·lectiu que estan fent treballs de recerca seriosos, doncs, sobre, per exemple, la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Per això segur que l'any que ve en podrem parlar, perquè és un treball que segur que estan avançant.
Ho farem.
I res, moltes gràcies a vosaltres, i a viure el pessebre, que això es pot viure tot l'any, també.
I tant que sí.
Quan diem a les nostres misses del Gall que sigui Nadal tot l'any, també el pessebre també ens hi pot ajudar, no?
I tant que sí.
També estem pessebre tot l'any.
La iconografia pessebrística, fins i tot més enllà de les creences, és ben bonica i ben assumida per molta
Exacte.
Gent a Catalunya. Gràcies novament, Albert Dresaire. Aprofitem per recordar, ja que ha parlat vostè del blog del Bou i la Mula, que aquest blog vostre el tenim enllaçat des del web de Ràdio Estel, radioestel.cat. A l'apartat de blogs, a sota, es troba aquest del Bou i la Mula per veure continguts pessebrístics. Gràcies.
Exacte.
Novament. Una abraçada.
Gràcies,
bon dia.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. El setè dia, Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. Déu va beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposà de la seva obra creadora. Així foren els orígens del cel i de la terra quan van ser creats. Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. Tens 6 dies per a treballar i fer totes les feines que calgui, però el dia setè és el dia de repòs dedicat al Senyor, al teu Déu. Aquest fragment del capítol segon del llibre del Gènesi ens serveix avui de punt de partida per a l'espai de matrimoni i família que compartim amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Juan Carlos i Susi, molt bon dia, benvinguts.
Buenos días.
I feliç any nou.
Gràcies, igualmente.
Avui hem extret dels materials de problemàtica viva de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de Barcelona un tema relacionat amb la família, el treball i la festa. Parlem de família, treball i festa. Ara que hem passat les festes de Nadal, no? Plenes de família i de dies de festa, és potser especialment oportú parlar d'això, no? Del sentit del repòs, fonamentat bíblicament en aquest setè dia de descans, no? En la mateixa creació està això.
Sí, bueno, esto fue el lema del encuentro de Milán, del último encuentro que hubo en junio.
Sí, Contra Mundial de las Familias,
de la familia,
a principios,
¿no?,
de junio. Sí.
Sobre trabajo, la familia, trabajo y familia, ¿no? Entonces, el primer aspecto en que se quería, sobre que quería centrarse la atención, era sobre la misma familia. Uh-huh. La familia hoy se puede mirar desde distintas perspectivas. Pues actualmente se habla de familia en relación a experiencias diversas que poco tienen que ver con lo que tradicionalmente se entiende como tal, ¿no? Entonces, vemos que la vida de la familia va más allá de su dimensión jurídica o de las mismas definiciones que de ella se pueden dar. No es algo que cada uno se inventa a gusto, sino que, o según deseos o parecer, se funda en la misma constitución biológica del hombre y de la mujer que unida a su vocación de esposos la hace posible. La creamos cada día, con el amor, con la dedicación, y se concreta en la comunión de vida a través de el compartir la riqueza de cada instante y de los hechos que como esposos mutuamente esperamos compartir, ayudarnos a tener conciencia de que realizamos un camino común y crecer en la experiencia que nos ha hecho unir nuestras manos y nuestros corazones.
Doncs, d'aquest lema...
Susi acaba de hacer una buena definición, ¿no?, de lo que es la familia. Ahora, yo diría que lo esencial de la familia está centrado en que Dios Hijo hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, si Dios es amor, yo diría que lo esencial de la familia es el amor. Cómo se cultiva, cómo crece, cómo se logra concretar el amor es fundamental en la formación de la familia. No obstante, hay problemas que podríamos decir intrínsecos, o sea, problemas internos dentro de lo que puede ser el funcionamiento de la pareja o de la pareja y los hijos o con los abuelos y otros que son problemas externos a todo esto, como puede ser el paro, el no tener techo, etcétera, etcétera, que son elementos que conspiran contra lo que puede ser la realización de la familia. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en el hecho de que todo aquello que lleve a una incomunicación de la pareja, a digamos, a que la vida se vuelva rutinaria, a que se pierda ese entusiasmo de los primeros años, si no se ha trabajado, si no se ha cultivado la familia pasa a ser un elemento más de la sociedad sin pena ni gloria.
I no té aquest plus d'amor i de comunitat de vida i d'església domèstica que ha de tenir la família, no?
No, tenemos que tener conciencia que es una tarea de construir día a día, como la pareja.
Sí, sí.
Y como la vida, como la espiritualidad, ¿no?
Como las plantas han de regar, ¿no? Aquest símil que surt tan sovint en la pastoral matrimonial.
En el bien de la familia tienen que colaborar todos sus miembros, especialmente los hijos, ¿no? que hacen posible que el hogar sea un lugar de amor y de comunión. Vemos que muchas veces, bueno, los adolescentes y con el ritmo de vida que se lleva, que se tiende más al individualismo, y los chicos muchas veces pasan de la familia en un determinado momento, ¿no? Entonces es tarea de todos. Uh-huh. Bueno, con respecto al trabajo, vemos que el trabajo nos insume muchas horas y tenemos dos problemas aquí, que puede transformarse en una idolatría, ¿no? Que a veces queremos tener más o tenemos más ambiciones. Familiar, sí. Uh-huh. Y el otro grave problema, como dijo el Juan, en este momento de crisis es la cantidad de hogares en paro que hay, que eso también te conspira contra la familia, porque un hogar que no tiene trabajo, que no puede tener unas mínimas satisfacción de sus necesidades, encima te desahucian, ya me dirás.
Ah, això destrossa la família.
Claro, sí, total, sí. A la família, a la persona i a todos, no?
Té aquests dos extrems, la feina, no?
Sí.
La feina, que de vegades és idolatria i és un desafiament per la vida familiar, perquè si un marit, per exemple, treballa 20 hores en un dia, doncs no té vida familiar.
I a veces es por evasión, porque también, ¿no?
O de vegades, efectivament,
claro,
sí, sí.
Claro, claro, claro. Sí, entonces, sí. Tener esa inteligencia, en el caso que tengas la suerte de tenerlo, de poder poner el trabajo al servicio de tu familia y vivir... para que el trabajo sea, no vivir tú para el trabajo, sino que el trabajo te ayude a vivir a ti y a los demás, es muy importante.
Exacto.
Sí, eso es muy importante.
De todas maneras, a través del tiempo, esto del trabajo ha ido evolucionando. Y aquel, digamos, mandato bíblico de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, luego San Pablo tuvo que advertirle a sus comunidades de que había que trabajar para poder, proveerse a las necesidades. Por lo tanto, yo creo que en la actualidad lo que importa es ya no tanto de que si el trabajo es un deber o es un derecho, o si cuál es la situación del hombre respecto al trabajo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el trabajo ayuda a realizarse a los seres humanos. Se sienten personas, se siente que crecen, y yo creo que eso afianza su autoestima y su personalidad. Pero cuando no hay trabajo, también es un problema. Cuando uno de cada cuatro está en paro, pues es muy generalizado el problema. Y por lo tanto, se debe tener en cuenta que ese derecho de trabajar tendría que ser la principal preocupación de todos, no solo los políticos, sino también de la sociedad en general.
També reivindiquem avui que s'inverteixi en la família el descans, no? La festa, el dia festiu.
Sí, sobre todo, en la fiesta es muy importante. Hay, por un lado, que tú te puedes dedicar al Señor, por otro lado, dedicarte a la pareja, a la familia. Entonces eso va a hacer crecer los lazos, no tomar el domingo como el día que tú te tienes que desfogar y con exceso de actividades, sino que tiene que ser una ocasión de intimidad y de poder estrechar los lazos entre todos. Y también festejar las fiestas familiares, son muy importantes, porque una familia que no festeja sus acontecimientos, donde puedes valorar al otro y donde puedes estar transmitir todas las vivencias y todo lo que deseas y todas tus necesidades, entonces eso te colabora para hacer unión y para hacer familia.
Segons el Papa Benet XVI, actualment l'organització del treball pensada i duta a terme en funció de la competència del mercat i del màxim profit, i l'organització de la festivitat com un esdeveniment d'evasió i consum, contribueixen a disgregar la família i la comunitat i a difondre un estil de vida individualista. Benet XVI assegura que cal promoure una reflexió i un compromís sobre la conciliació de les exigències i els temps de treball amb els de la família. Aquesta famosa conciliació, doncs, que l'Església fa seva i que és tan important.
Sí, al principio del año, como estamos ahora, que hacemos los planes, sería importante que consideremos, que pensemos qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida.
Doncs amb aquesta reflexió, amb aquest interrogant, ens quedem. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon any. Fins la propera. Adéu.
Bon any, Ignasi.
I ara us deixem amb l'Oriol Casals i La vida en solf amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa.
Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. El nostre protagonista d'avui és un home polifacètic. La llista de coses que fa és llarga i diversa, però ens centrarem en la música, un àmbit en el que va treballar professionalment. Juntament amb dos germans seus i un bon amic van formar Los de la Torre, un conjunt amb el que van arribar a gravar més de 60 discos. Ara, d'una altra manera, continua posant la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Nom Carles, cognoms de la Torre Campo, 77 anys, soc del Poble Sec, de Barcelona. Cada moment de la nostra vida té la seva música. He viscut per la música i de la música. He format part del conjunt Los Cuatro de la Torre i actualment estic fent labor creativa amb música, pinto amb música.
Coneguem la seva història musical.
Mare nella mansa triste cantilena, sei consuela di un olvido maledetto.
Els primers records musicals, en plural, són de sentir cantar la meva mare, que cantava en tot moment. Era una persona que va tindre una vida molt dura, però ella se la feia, diguéssim, lleugera, simplement amb la seva filosofia. Ella cantava contínuament, treballant, fent feina, portant els nanos a l'escola. Les seves cançons normalment eren de sarsuela. Tararejava Marinela, Marinela, con su dulce cantinela. Això, si no recordo malament, és de la Canción de l'Olvido. O sigui, bueno, en tenia moltes. I el millor tararejava, que era... La lletra se la posava ella amb nina, 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 nina. El meu germà Emilio i la meva mare interpretaven d'estimar la música i conèixer la música. I vam començar a fer solfeig, teoria de la música i piano. Primer vam anar amb una professora particular que hi havia a prop de casa, allà al Poble Sec, perquè anàvem amb la Glòria, el Joan i jo, els tres germans, fins que vam entrar ja, que no vam entrar primer, ja vam entrar a segon any de l'escola municipal. Jo no anava per músics, vaig estar fent de tot. Vaig vendre farines, vaig vendre màquines de calcular, vaig vendre perfumeria i matacuques. En l'època meva de Cruz Verde, doncs el meu germà Emilio va tornar de Ginebra i va dir, quina llàstima, hem estudiat tots música i l'únic que està exercint la música sóc jo. Es posa en contacte amb un empresari que li diu, d'aquí 6 mesos jo vull un conjunt musicovocal. Va dir, t'atreveixes a tornar a agafar? I clar, jo vaig dir, quin instrument? I vaig agafar-me la bateria. I vaig estar durant 6 mesos estudiant la bateria. I llavors en allà vam començar, los cuatro de la torre.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca.
L'Emilio tocava el baix guitarra, el Joan els teclats, el Paco tocava el vibràfon i el saxo i jo bateria. El Paco no era família nostra, però ens coneixíem tant. El Soler Serrano, amb Radio Fantasia, ens el va fer que fóssim cosins i, bueno, i el vam adoptar. Su primo hermano, diu, bueno, pues mira. I aleshores aquí l'única manera que hi havia era la ràdio. I jo pues, m'anava a totes les emissores, a totes. Un dia que estàvem fent de suplents, un mànager holandès d'Amsterdam va vindre i va quedar realment sorprès. I em va dir, us vull contractar per un mes. I vam estar un any i mig a Amsterdam. Tornem cap aquí i aleshores doncs vam gravar el primer disc, el Torremolinos, ven a bailar el Haligali, el Chin Chin, ven a bailar... I ja vam anar gravant allò, llavors. Vam estar 23 anys ja al món de la música. Tenim gravats a Espanya 65 o 66 discos. Això s'acaba per llei de vida. Aviam, que el públic vol cares noves. I això té un procés. Jo me'n donava compte que jo tota la vida no estaria amb la música. En primer lloc, perquè no sóc tan bon músic com ells dos. I llavors allà jo agafo, després d'haver fet 40.000 coses, i vaig entrar al Banc de Sabadell. I llavors, al cap de molts anys, un dia el Joan em diu, estic donant classes amb una soprano, diu, i obre un pub musical a Barcelona. Sí, diu, ens convida un dia, home, per lo que hem sigut, i perquè hi ha gent més o menys d'aquella època, i els hi faria gràcia que anéssim. Anem els tres germans. Ah, pues anem, diu, res, diu, i cantarem quatre cosetes. Home, jo no me'n recordo, ja. Diu, no, tararegem el mamita, si pregunten por mi, dile que no estoy volando, dic, bueno, pues volando caballato.
Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy. Tú sabes que hasta ayer he vivido enamorado.
El que va començar amb broma de, va, estem sopant perquè feia sopar i espectacle, va acabar en sèrio. Vam estar 8 anys. Vam tornar a muntar números, vam fer moltes de les cançons que havíem gravat.
No quiero despertarme mañana llorando por la culpa de mi error de hoy.
Combinava, sí, con permiso, perquè vaig tindre que demanar permís, perquè aviam, la banca és un tema molt sèrio. I, clar, el meu banc, sèrio. Ja els hi vaig dir, home, jo de tant en quant, doncs, actuo i tant. I em van dir, bueno, home, cap problema. I fins i tot els hi va agradar, i altos cargos venien a sentir-se. Que m'ha la seva gràcia, no?, que un cap de personal estigui després dando berridos en un pub musical. Un pub musical molt maco.
Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy. Tú sabes que hasta ayer he vivido enamorado. Mas hoy he comprendido que yo estaba equivocado.
no s'hagués tingut que acabar mai. El que passa que era un problema d'economia. Aviam, valia més el farcit que el pollastre. Aquestes coses tenen alts i baixos, també, eh? El tema dels locals. Jo no cobrava res, jo, per exemple, jo personalment no cobrava res. No passava també cantant i d'allà, que realment, doncs, ja estava recompensat. 8 anys. A la tetera, els de la Torre, 8 anys.
Dile que no estoy, dile que no estoy, dile que no estoy.
El dia d'avui estic jubilat, dedico la meva vida a 3 o 4 coses. Soc el president de l'aula universitària de Masnou, ajudo els nens discapacitats a jugar a tennis, explico aquest tema allà al club de tennis Masnou. Aquesta tasca també és estupenda, això no té preu, i estic pintant. Estic pintant. Què passa amb la pintura? D'alguna manera, l'harmonització dels colors, la música també s'harmonitza. Aleshores, harmonitzo la música amb la pintura. Com? Perquè estic pintant amb música. I jo no tinc forma de pintar, sinó pinto amb música. Quina és la música que m'ajuda a pintar? La música russa, Glinka, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, bueno, Prokofiev, etc. I l'òpera. La dificultat de pintar quan t'hi has acostumat, amb música o sense música, està en que et manca quelcom, doncs et quedes com parat. O sigui, és que no, és que seria pintar sense colors. No puc.
Bellezze insiem confonde
En primer lloc m'aporta que no m'ho dono compte i potser estic 4 hores i mitja pintant de peu. De peu, eh? Amb el cavallet. Aviam, proveu d'estar 4 hores a peu. I com no tinguis algo que et distregui de la part física, que no te'n dones compte que el cansanci, perquè acabes cansat, no existeix. Perquè hi ha la música que t'acompanya, que t'inspira, i el que vas fent, crear. Crear que amb una idea de que puguis passar amb algú que després vegi aquest quadre acabat tot el que has estat sentint tu. Pinto amb sentiment. Quin és el sentiment? M'inspira la música.
Carles de la Torre va aprendre ràpid la bateria perquè ja tenia una formació musical. Però no saber llenguatge musical no ha de ser un impediment per aprendre un instrument nou. Hi ha d'altres maneres.
Parlem amb Conxa Trallero, musicoterapeuta.
També podem tocar un instrument sense una partitura, treballant el que és més pròpiament la improvisació, la creativitat, que això implica que no tenim la dificultat d'interpretar la partitura, que sempre és un aspecte més complicat. La cosa és no plantejar-se fites que siguin irrealitzables, és a dir, un pot doncs, adquirir moltes habilitats motrius en funció del temps que dediqui a l'instrument, però clar, evidentment no es pot fer el mateix que quan es comença un instrument als 5 o als 6 o als 7 anys. Però a partir d'aquí pots gaudir molt de tocar i d'anar descobrint totes les coses que es poden fer amb un instrument, que són moltíssimes, i és molt, molt creatiu i molt agradable.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I a la part final del nostre programa, en Carles de la Torre ens proposa dues músiques d'entre les seves preferides.
Una música que us proposo que escoltem tots plegats, que així jo la tornaré a escoltar, és l'intermezzo de Ipek Gyasi, de Leon Cavallo.
Thank you.
I Pallassi és el drama profund i terrible que es dona, malauradament, amb moltíssima freqüència entre els éssers humans, que és un pobre home que està enamoradíssim de la prima donna, que és la bailarina, la guapa, i aquesta noia, doncs, en realitat, amb qui vol tindre amor de tot tipus, és amb con el guapetón, el triomfador, l'home de la companyia de teatre que fa els papers importants, i que el pallasso, doncs, és això, un pallasso. Quan realment dins d'aquest pallasso hi ha un cor, hi ha uns sentiments, hi ha una quantitat enorme d'amor per ella, i aleshores doncs acaba en tragèdia, clar. Després de tot el dramatisme que té l'òpera, que és realment és frappant en tots els aspectes, i que et fa molta pena el personatge vilipendiat i burlat per la Nida, ja arriba un moment que estàs necessitant un descans d'això. I la música és, té tot el dramatisme i la força, però com que no hi ha veus, com que no hi ha la discussió que estan tenint els tres personatges, oh, et deixa calmat, estàs buscant aquest... És com un oasis musical. Hi ha una òpera, per mi no és opereta, és una òpera, Showboat, Magnolia, el nom de la noia, i hi ha un moment d'una dolçó extraordinària quan aquesta nena, que encara és una nena, entra en el món de l'amor a través de l'home madur, elegant, guapo, atractiu, i aquí, amb aquest dueto, és una autèntica declaració d'amor que li fa ell amb ella, naturalment cantant. L'opereta americana, per algú pot ser la gran desconeguda, per algú que no s'hi posi una mica cap a dins. El Showboat és un barco on hi ha una companyia que van fer tot el Mississippi, van parant i van fent el seu espectacle, amb bailarins i tal, està molt, molt bé. Hi havia una pel·lícula amb la Katherine Grayson i l'Ava Gardner, fa molts anys, eh? El soroll del riu quiet, la nit silenciosa, i ell que li diu amb ella que l'estima, que és preciosa, que és maca, que és l'amor de la seva vida, i ella se'l creu, realment estan enamorats. Després passa el que passa, és preciosa. És una de les pàgines brillants de la música romàntica de l'opereta americana. Són moltes coses, la música, per mi. Què és la música? El motiu de la meva vida. Què és la música? La meva gran amiga. Què és la música? La meva inspiració. Què és la música? La meva companyia i la meva germana gran que m'estima, la meva mare que m'estima, i em diu: Carles, avui estàs trist, que et dono ànim perquè segueixis vivint. Què és la música? La música, per mi, és la meva vida.
Entre la feina, la pintura i el tennis, en Carles de la Torre continua trobant temps per la música. Segurament és difícil no deixar espai a la música quan s'ha viscut una vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, al Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 8:45 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 8:45 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i part millor.
Acabem explicant-vos que el bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha estat intervingut a l'Hospital Josep Trueta de Girona per un possible tumor a l'esòfag amb la finalitat de prevenir el desenvolupament d'aquest tumor. Esperem que es recuperi aviat el nostre pastor de la diòcesi de Girona. Hem estat amb vosaltres, l'equip del Primer Cafè, des de les 8. Que tingueu bon dia. Fins demà.
Ràdio Estel.